Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcell. Joan Puigcercós, expresident d'Esquerra i exconseller de Governació i exdiputat del Congrés i del Parlament de Catalunya, ha reconegut a Ràdio Estel que Catalunya no estava preparada, al seu entendre, pel després del referèndum al 2017. Puigcercós ha passat aquesta tarda pels micròfons del Tot anirà bé, on ha explicat que a l'inici del procés hi veia mancances i ha explicat com va viure els moments culminants d'aquells anys.
Es va produir una estampida de política que la gent va dir prou. Jo crec que hi ha hagut un moment des del 2000 fins a 1 que es provoca un escalfament, i jo crec que no és precisament un escalfament provocat des d'aquí, jo crec que des d'aquí es va anar responent, però va arribar un moment que la política no va poder contenir el sentiment d'indignació. Es provoca aquesta estampida i el que fan els dirigents és intentar controlar l'estampida i posar-se al davant.
L'exconseller creu que els líders independentistes no tenien clar com gestionar el després del referèndum. També ha recordat el seu pas per Madrid i ha sentenciat que actualment segueix una deriva unionista que, al seu entendre, no fa bé per Catalunya. També ha remarcat que no pensa tornar a la vida política activa. I avancem amb més qüestions. El Departament de Cultura obrirà aquest dimarts el termini per optar als ajuts per compensar les pèrdues per les tempestes de Sant Jordi. La quantia total és de 100.000 euros i són subvencionables els danys materials que van patir els llibres escarpats, les taules també, les parades del temporal que van convertir en inutilitzables o bé que es consideren danys substancials. Els danys es compensaran d'acord amb les despeses d'impressió, adquisició o lloguer dels béns que es van fer malbé. Es podran demanar fins al 12 de juliol. I l'Observatori contra l'Homofòbia alerta d'un augment de les agressions contra les dones trans i destaca la importància d'aprovar la llei estatal. Concretament, s'han registrat 29 incidències patides per dones trans, 10 més que el 2020, i 8 d'homes trans, 5 més. Segons l'entitat, el 2021 han experimentat un increment d'incidències registrades pel col·lectiu respecte a l'any anterior. Les dones trans representen el segon col·lectiu amb més incidències, el 12% del total, després del GAI, amb el 70%. L'informe també posa en evidència que el juliol passat també es va concentrar el 16,9% de les incidències contra el col·lectiu LGBT de tot el 2021. I el Tribunal Suprem ha confirmat els 5 mesos de presó a un mosso d'esquadra que donava una classe d'armes i va ferir amb una bala real un alumne a la cama el 2009. La instrucció no va extreure les bales reals de l'arma que utilitza per explicar-ne el seu funcionament i va disparar un tret que va anar a parar a la cama d'un alumne i li va causar lesions greus amb una pèrdua important de funcionalitat. L'Audiència de Barcelona el va condemnar per un delicte d'imprudència greu amb lesions que causen inutilitat amb la tonant de dilacions indegudes. Segons l'Audiència, l'acusació va incomplir la seva obligació d'adonar-se que el carregador estava posat, amb la qual cosa l'arma va quedar preparada per disparar i va apuntar davant una alumna que era dins la seva trajectòria. I el celler de l'Hospital de Sitges ha submergit prop de 500 ampolles de vi malvasia al port de l'Aigua Dolç per provar un nou procés d'envelliment. És el primer cop que una producció de vi es desa sota l'aigua en un port després d'altres experiències puntuals a la costa catalana fetes malbé a mar obert. L'objectiu és veure com s'alenteja aquest procés d'envelliment d'unes ampolles que reposaran a 4 metres sota l'aigua. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe, el partit de debut de Carlos Alcaraz a Wimbledon contra l'alemany Jan-Lennard Struff. L'alemany s'ha emportat el primer set per 6-4. Ara està en joc el segon set del partit, que de moment està guanyant l'espanyol, el tenista murcià, per 4-5. Estarem pendents de com avança aquest partit. És la segona vegada que s'enfronten els dos tenistes. La primera va acabar amb victòria per Struff. Enguany, però, Alcaraz arriba al Gran Slam sent número 5 del món. Jaume Munar ha guanyat el primer partit contra el brasiler Monteiro per 3-16-0 i Feliciano Verdasco ha caigut a la primera ronda contra Tommy Paul. I en futbol, l'Espanyol ha presentat avui el segon fitxatge per la propera temporada. Es tracta de Joselu Mato, que té 32 anys i arriba al club blanc i blau a cost zero des de l'Alavés. Ha signat per les properes 3 temporades. A la presentació, el davanter ha assegurat que es troba en el seu millor moment i que està on volia estar. És el segon fitxatge de l'equip blanc i blau després de Brian Olivan. També a l'Espanyol, el jugador Víctor Gómez jugarà la propera temporada cedit al Braga portuguès, una cessió que contempla l'opció de compra no obligatòria de 2 milions d'euros. I perquè fan en vol, el Fraikin Granollers no participa participarà a la Lliga de Campions Europea de la temporada que ve. La Federació Europea d'Handbol ha anunciat aquest dilluns els 7 equips que a través d'invitació disputaran la màxima competició europea de la propera temporada, juntament amb els 9 equips en plaça fixa, i l'equip vallesà no ha estat seleccionat i per això disputarà la segona competició continental, l'Europa League, la propera temporada. En cas d'haver estat seleccionat, hauria estat el primer cop que el Granollers disputava la Champions, una competició que el Barça actualment és el campió.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més, com sempre. El punt i seguit amb Diana Silva, el toc de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Escolta, el teu aniversari quan és?
El 13 de novembre, per què?
Perquè amb tota la col·lecció de Lloyds Home, el 40% a les rebaixes del Corte Inglés, imagina quins regals tindries.
El 13 de juliol, sí.
Has dit novembre?
No, juliol.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts i ens endinsem a la tercera hora del Tot anirà bé, aquí a la sintonia Ràdio Estel. És maco perquè tenim una hora per endavant xulíssima. Ja saben vostès que quan passen les dues primeres hores del programa, que sempre ens queda aquesta sensació de... ja? Ja han passat aquestes dues hores, que no hem parat, eh? Però el mateix passarà des d'ara fins a les 6 de la tarda amb temes molt xulos, a més que ens toquen molt de prop. Antoni Valencias, bona tarda, Antoni.
Bona tarda.
Haurem de parlar de compres compulsives avui.
Em sembla un tema interessantíssim.
Saps per què ho diem, no? Les rebaixes.
És el que toca cada any.
Que arriben en 4 dies les rebaixes i amb aquella cosa d'avui és molt econòmic, això. També la persona que tenim aquí, Fran Segarra, bona tarda, Fran.
Hola, bona tarda.
Saps
molt bona
una
tarda.
Mica d'aquestes coses, no?
Sí, alguna cosa sé i hi ha molt per explicar. Molt.
Sí, no? El Fran Segarra, psicòleg, és col·lega de l'Antoni Bolinches, és especialista justament en consum i en mercat. De fet, va estar a la nostra tertúlia de consumidors fa unes setmanes. I ara us presentaré a Núria Nubiola. Hola, Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ve a parlar-nos exactament al contrari. No, d'alguna manera, res de compres compulsives, ja, comprar amb seny, entre altres coses, no?
Sí. Una mica és la nostra feina, hi ha una part que va destinada a això i també ens dediquem al reciclatge perquè la gent no ens fa tant cas, no?
Clar. En parlem d'això, recordeu que avui és dilluns i els dilluns obrim la nostra escola de pares i mares amb el Xavi Chalé. Avui el tema és interessantíssim, n'hem parlat en més d'una ocasió, no? I amb els temps que corren, que anem tots amb un telèfon a la mà, que quan ens cal saber alguna cosa, fins i tot ja hem popularitzat el terme de googlejar, no? Anem a buscar a Google quina és la resposta. És tan important la memòria com era abans a l'hora d'estudiar, o és millor que els nens entenguin i no aprenguin el tema? En parlarem de tot això a la part final d'un programa que ara el que fa 5 i 8 minuts és fer un cop d'ull als diaris digitals. Andreu González, què tal, Andreu? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Per on va la cosa aquesta tarda?
Doncs avui començo explicant-te una notícia que m'ha semblat bastant curiosa, i és que Amazon ha presentat una de les seves novetats més cridaneres, un sintetitzador capaç de clonar la veu de qualsevol persona, viva o morta, a partir de menys d'un minut d'àudio, d'exemple.
Pots creure, i és veritat, que m'han escrit dues persones que volien que... t'ho juro. Que volien que fos jo el seu Alexa. Saps que dius, també és mal gust a la vida, pobra gent.
Això és un gran piropo.
Sí, sí, Toni. Pobres. Hi ha molta gent que no sap el que fa, diríem.
Bueno, això és una gran novetat perquè amb una nota de WhatsApp, per exemple, doncs seria suficient per llegir un conte, per dir qualsevol cosa. Per exemple, si vols l'àvia que t'expliqui el conte, però ja va morir, doncs pot ser que te l'expliqui, el conte.
Vols dir?
Això, per molts, per molts aquest experiment, doncs recorde...
Sí, estàs segur que a tu t'agradaria això,
Andreu? No, a mi no m'agradaria. Per això estava dient que per molts aquest experiment, doncs recorde algun dels episodis més pertorbadors creadors de Black Mirror, que és la sèrie doncs, que posa bastants límits de l'ètica, i això doncs, també et fa remoure la consciència una miqueta. Aviam cap on estem anant amb aquesta intel·ligència artificial.
Veurem, veurem. En fi, què
més? Aviam, més cosetes. Els digitals també destaquen la creació de la primera caravana de gallines de Catalunya i de tot l'estat espanyol.
Caravana de gallines?
Sí. El fet és, en una granja, en una finca de 2,5 hectàrees, les gallines viuen, doncs, en llibertat. Però quan arriba la nit, s'encenen unes llums i les gallines saben que és hora d'anar a la Chicken Caravan, que és com li han donat aquest nom a la caravana de gallines. Llavors, aquesta caravana, segons ha explicat la propietari, es mou cada setmana per no degradar el terra de la granja. I, a més, és sostenible perquè el terra del vehicle està foradat i així els fems de les gallines cauen al camp i, d'aquesta manera, doncs, abonen la finca.
Ah, és molt interessant. El Chicken Caravan no podríem parlar amb aquesta gent? Jo crec que els hauríem de trobar.
Sí, segur que els trobarem.
No, pel divendres o alguna cosa.
I tant. I llavors els ous també ponen ous. Es veu que al principi no ponien ous, les gallines no estaven gaire convençudes, però ara ja s'han començat a comercialitzar.
Estem tranquils per les gallines i els seus ous, doncs. I com ho acabem el
I
tema?
I acabem amb una miqueta de música.
Vinga.
I és que avui ja ha sortit l'esperadíssim anunci de cada estiu, que és el d'Estrella d'Am, aquest any sota el lema Aquí, ara i així. L'anunci explica la història de l'Eric, que és un jove forner que decideix doncs, emprendre un viatge d'autodescobriment de noves coneixences, a la vegada que també recuperarà doncs, coses antigues, i en el qual s'atrevirà doncs, a viure experiències que mai hagués pensat. És tota una declaració d'intencions, de viure el present i descobrir-se un mateix, i a més també, si veiem el videoclip, doncs, ens trobarem a llocs molt reconeguts de la geografia catalana, com és el Congost de Mont-rebei, la Vall d'en Bas o l'Empordà, i fins d'arribar al Cap de Creus, que és el destí final del seu viatge.
Que bonic. Andreu, gràcies.
A tu, Toni.
Fins demà, bona tarda. Ara són les 5:11. Això és Ràdio Estel, l'últim dilluns del mes de juny. Com s'estan apropant les vacances, Aixa Miró? Bona tarda, Aixa.
Bona tarda, Toni. Què tal? Com esteu?
Jo crec que estic una mica millor que tu.
Jo crec que sí.
Què et passa, guapa? Què et passa?
Res, amb la Covid, que hem caigut. Mira, ja tocava.
Tu també, eh?
M'hem fet molta bondat i, mira, finalment ens ha tocat també aquí.
Però estàs bé? Et trobes bé?
Sí, vaig passar el dijous, vaig passar la febrada.
Sí.
I ara ja començo a remuntar, que això ja és molt...
Ja fa baixada, això,
molt feliç. Ja fa baixada, això mateix.
M'agrada molt perquè és la primera vegada que tu no hi ets, però la teva convidada sí, aquí a l'estudi.
Sí, mira, aquí fem un bon tàndem.
Explica'ns qui és la Núria Nubiola, Aixa, perquè l'hem convidat avui.
Escolta, doncs mira, perquè l'hem convidat perquè és una dona amb molta empenta i que segur que quan l'escolteu i el projecte que ens presentarà avui us enamorarà. Però què millor per presentar-la? Com fem sempre, amb la música que ha triat.
Vinga. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies you I see. Li hauríem de preguntar, no?, per què ha escollit aquesta música, Aixa.
I tant.
Li preguntem. Núria, explica'ns coses. Per què s'ha escollit?
M'ha costat, escollir-la. Mira, el primer, perquè nosaltres ens dediquem als teixits de color blau, sobretot, que són els texans, llavors m'ha inspirat. I també és una cançó que em fa pensar, no?, el Blue Sky, allò, una imatge bonica, no?, que ens inspiri. En el medi ambient, els últims temps, tots són imatges una mica devastadores, no? Llavors, a vegades, els que ens dediquem a aquests temes, és com tancar la barraca, no?, i no hi ha res a fer. Llavors, aquestes imatges positives, jo crec que són el que ens ajuda una mica a caminar i a seguir endavant, no?, per molt que hi hagin coses que ens desanimin, doncs, hi ha aquell Blue Sky, no?, que és el que ens agradaria tenir, el que ens agradaria veure, doncs, treballem per arribar, no?, cap allà.
Hi ha un projecte interessantíssim, Aixa, que es diu sí? Back to Eco. Explica'ns què és Back to Eco.
Mira, sí, explico
sí.
Jo?
Vinga.
Sí. Bueno, Back to Eco és una associació sense ànim de lucre que comencem el 2015 amb la Montse Ballent i nosaltres venim del món ambiental i ens dediquem al reciclatge tèxtil. Llavors, Back to Eco sobretot treballa per tercers i el que fem és agafar, sobretot, el nostre principal material són els texans vells. I els tallem i els reconvertim en nous productes.
Ah, que bo.
Sí, i llavors amb això li diem notes a l'Upcyclet, no?, que és directament un producte nou, però també el que hem fet, que és una mica el que ens diferencia, és que amb tot el que sobra d'aquest retall, nosaltres imaginem, anem retallant texans i fem com un patchwork, doncs amb el que sobra, nosaltres ja fa 3 anys ho vam triturar i vam fer un nou fil. I amb això també podem fer encàrrecs, no?, fem un nou teixit, pues que arriba a ser un 60% reciclat. Llavors, bueno, això a nivell ambiental doncs, té uns estalvis molt bèsties, sobretot a nivell d'aigua i de químics.
És fantàstic. Sí, què vols destacar, això?
Mira, comentava que la Núria comentava que perquè una empresa sigui sostenible ha d'estar en recerca i innovació constant, no?, per adaptar-se al seu procés productiu, no? A part de ser Bactuec, una empresa que parla de l'economia circular, podríem dir també que és una empresa amb visió social. Com ho feu, Núria?
Mira, nosaltres des que vam començar ja vam voler, no?, que fos socioambiental, no? Llavors ho fem per diferents vies. Per una banda, el nostre taller, que actualment hi ha 4 persones, i nosaltres les contractem a través de programes que van, bueno, pues, contractant a persones que tenen situacions de vulnerabilitat social, no?, que és com un certificat. El que nosaltres no fem és itinerari d'inserció, o sigui, entren i es queden.
Ja.
És la idea que tenim i per la que lluitem. I després també ho fem molt a través de la divulgació, no? Doncs avui estic aquí, no? Doncs, hi ha una part de la nostra feina que és dedicada, doncs, a fer tallers, demanem subvencions, per exemple. Aquest any estarem fent tallers amb joves i els expliquem com amb les seves pròpies mans poden reconvertir un tèxtil, una roba que ells pensen potser que la podrien tirar a les escombraries, doncs els ensenyem a convertir-la en algú nou, no? És com revaloritzar.
Estic pensant això, que la llàstima és que això no ho facin a les escoles directament, no? Perquè seria una bona manera, de veritat, de consciència,
aquest
no?
Aquest any hem demanat una ajuda a la gent,
sí.
Ja faig aquí un...
Esteu caminant...
un guinyo.
Sí, esteu caminant en aquesta direcció,
sí,
d'alguna
sí,
manera.
Sí, sí, sí. El que passa que nosaltres som d'aquestes que tenim els fronts oberts, no? I a vegades no arribem a tot. Però jo vinc d'aquest món de l'educació ambiental i m'encanta. I llavors penso que s'ha de treballar molt, s'ha de treballar molt. I o sigui, nosaltres, quan reconvertim, no només els ensenyem a fer una manualitat.
Clar.
Dintre d'aquell taller on la gent està relaxada perquè està fent manualitats, vosaltres dos que sou psicòlegs, bueno, també els hi expliquem tot el que hi ha al darrere, no? Per què tenim que fer això? Què ha costat fer aquests texans? Nosaltres ho fem tot amb texans, no? Pues 7.000 litres d'aigua! Oh! Es queden tots, no?
Uns texans, 7.000 litres sí, d'aigua? Sí. 7.000 sí, sí. litres d'aigua?
Sí,
sí. Potser sí, no? Antoni, caldria que ens ho expliquessin una mica més, això, no?
Aquesta casuística, i per això és més necessari que mai que l'educació abasti a l'àmbit ambiental. Quan més complexa és la societat i més artificial és el model de convivència, més necessari és recuperar la consciència de que som animals racionals, però també arrelats a la Terra. Som animals naturals racionals.
Clar, sí. Què et sembla, Fran?
Bé, doncs totalment d'acord. Primer de tot, enhorabona per la iniciativa, perquè em sembla excepcional. I dintre del món del consum i del màrqueting que comentàvem abans, tot això sembla que no es posa prou de manifest. Estem en una societat de consum bastant forta, en la qual no parem de consumir, de tenir propostes, tenir consum, etc. I reflexionar èticament sobre les implicacions de tot plegat és importantíssim.
Bé, segurament corren temps, si més no tan dolents com abans, no? Vull dir que no estem ni de bon tros on hauríem d'estar, però sembla que cada vegada estem obrint més la mirada i les oïdes a rebre aquestes informacions.
Sí,
no?
A mi, mira, això és com una situació, ara seré molt sincera,
Vinga.
Com contradictòria, no? Perquè per un costat tu parles amb la gent i veus que sí, no? Que la consciència va calant, que hi ha documentals, que estem més informades, no? Però, en canvi, quan llegim les estadístiques a Google de l'augment del consum tèxtil, pues, no.
Ja.
Les coses van a pitjor. O sigui, els residus no deixen de créixer. Ara, a nivell europeu, per exemple, hi ha noves legislacions, que ja pues, està prohibit incinerar residus tèxtils, no? A partir del 2023 van millorant les coses. Però després, quan mires les dades a nivell global, dius, ostres...
Sí, perquè doncs... estem qüestionant la cultura consumista i el concepte consumista de la felicitat, però encara estem amb aquesta inèrcia. Sí, sí. Per tant, si ho fem bé, i si ho feu bé vosaltres, els que esteu d'alguna manera encapçalant aquest projecte, potser la propera generació farà un consum més limitat i autoresponsable.
Home, aquí li hem de preguntar, si em permets, al Fran, perquè jo estava pensant, jo m'havia quedat amb les ganes de dir una cosa, no? És que segurament la contraprogramació respecte a la informació que donem arriba en forma de preus, és a dir, que la gent jove se'n va a comprar uns... A mi aquesta és una cosa que m'al·lucina, és a dir, tu ara pots tenir uns pantalons per 19 euros.
Sí, sí, sí.
Clar, segurament això comporta un punt, i a més ho afegeix a determinades edats, de lo guai és canviar de roba, ser possible,
sí,
cada
sí,
dia.
Sí, sí.
No? Imagino que deu tenir a veure tot això, no? Fran, què et sembla?
Sí, tant, de fet... és el que està passant exactament. Hi ha, crec que, una polarització en aquest sentit. Cada cop es reclamen empreses més responsables amb el medi ambient i es demana més informació sobre què està passant, però, per altra banda, com ella molt bé ha dit, les estadístiques sembla que no donen aquest resultat. Per què? Perquè també la part de consum, la part del mercat capitalista està pressionant molt fort els joves. Clar. Perquè canviïn la roba constantment, les modes ja no, potser ja no duren una temporada, sinó que duren una setmana, i la setmana següent hi ha una nova col·lecció.
Sí,
i tot això fa una pressió molt forta cap als adolescents.
Hi ha les dues. O sigui, nosaltres ho veiem a la botiga i amb activitats que anem i tal, que hi ha un sector que està molt conscienciat, i hi ha en molts àmbits, no? El transport, l'alimentació, tot, tot. I després hi ha l'altre que potser des de l'escola els ha anat arribant el missatge, però encara estan en una etapa de viure la vida i de no em ratllis, no? Però jo penso que aquest, o sigui, parlo, per exemple, la meva filla, que té 15 anys i que no fa molt cas, i penso, però ja tenen el missatge molt més calat que nosaltres.
Clar,
i segurament,
clar,
després d'aquesta etapa una mica més d'efervescència, aniran trobant aquella estabilitat que és l'educació que se'ls ha donat des de que són petits, no? Perquè és així.
Jo crec que podíem fer una metàfora una mica poètica i dir que allò que és nou encara no ha nascut del tot, i allò que és vell encara no està mentalitzat per morir.
Caram, que bonic. Aixa, hi ha motiu per l'esperança des del teu punt de vista o no?
Sí, jo crec que li volia preguntar això a la Núria, no? Que ens digués tres motius perquè la gent es quedés que val la pena reciclar.
Val, mira, en primer lloc, o sigui, jo ara m'has fet una pregunta molt, molt oberta, eh? Però tres motius per reciclar. Jo diria, en primer lloc, el moment en què, per exemple, aquestes quatre persones d'aquesta sala, diguem, hem llançat la tovallola, o sigui, quan tots ja haguem llançat la tovallola, apaga i vámonos, no? Llavors, el Sky Blue que parlàvem al principi, no? Per mi aquest és el primer motiu, o sigui, quants més creguin que les coses poden canviar, millor. Per mi l'altre és el futur, no? És la sostenibilitat. Tu cap a... Quin futur vols, no? Pels nostres fills. Et vols sentir malament? Sempre pensant, quina merda de país, quina merda de món els deixaré. Jo no. Jo vull pensar que he fet el possible. Llavors dic, vinga, pues a por totes, no? I després ja, a nivell més concret, diria, reciclatge, per mi, és imitar els sistemes naturals, no? És una cosa molt bàsica de dir, ostres, hem tret uns materials de la natura, el cotó, pues simplement els estem donant una oportunitat que segueixin i que no acabin en un abocador, no? I que no tinguem que seguir extraient i simplement els hi tornem a donar una vida, que és el que nosaltres fem amb els texans.
Back to Eco, es diu la iniciativa. Ens agrada molt la iniciativa. Tornarem a parlar, eh? T'agraïm moltíssim, Núria, que hagis vingut avui al programa.
Bueno, un plaer. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Et seguirem a tot arreu, a les xarxes,
ens farem
fan de
sí,
tot.
Sí, sí, a tothom que ens està escoltant, convido a seguir-nos.
Moltes gràcies, Núria.
A vosaltres.
Aixa, recupera't, guapa.
Sí, sí, aviat em posaré fora, ja veureu. Val. Estaré aquí, en guerra.
Estaràs estupenda, bona sempre. Estaràs estupenda, eh? Gràcies, Aixa, un petó. Millora't.
Un superpetó.
Gràcies, adéu, adéu. Les 5 i 23 minuts és interessant, no? Perquè efectivament ens demanen, i amb tot el sentit del món, que tinguem seny. És a dir, els productes no són... vaja, el planeta no és que s'acabi, no és que no s'acabi, és que estem fent un ús molt mal fet d'aquesta història. Però és veritat, recordo quan era petit... Ai, aquestes frases sempre molt malament.
Fa quatre dies
d'això. Però clar, tu et compraven uns pantalons que costaven una pasta, aquests pantalons. I aleshores et compraven uns pantalons, o dos, i amb allò tiraves tot l'hivern. I quan arribava l'estiu, o bé te'ls tallaven, o bé compraven uns altres. Però clar, és que costaven una de diners potent, allà, la roba, abans la roba. Ara vas a comprar roba i al·lucines els preus. Està tirada.
Sí. Clar.
Hi ha de tot, eh?
Aquí està el peix que es mossega la cua, no? Una cultura del consum, un concepte de felicitat associat al consum, que et diu que quan més consumeixes, més feliç ets. Però no tens cèntims per consumir molt si els preus són cars. Aleshores, productes de baixa qualitat, amb treballadors mal pagats, on treballen en situació, no diré d'esclavitud,
o nens.
Però sí, veritablement, vull dir que amb les que el treballador es sent explotat, condicionat i limitat per crear aquest cercle viciós del que hem de sortir. Salvador Pàniker té un llibre genial amb el que parla que hem de ser retroprogressius, hem de recuperar l'estat de la natura del segle XIX utilitzant la tecnologia del XXI en lloc d'utilitzar la tecnologia del XXI per anar cap a no sabem a on.
Que ràpid es diu una cosa com aquesta, que necessària és i que difícil al mateix temps. Fran Segarra, el cert és que diguem que vivim exactament de la manera contrària i ara no ens posarem a nosaltres com a excepció, perquè segurament potser no amb la roba, però si amb un altre aspecte surt no sé què i pam, i vols comprar el que no un telèfon, el que no un llibre, el que no, el que sigui, no? El que sigui. Vivim en una societat de consum, clarament, no?
Sí, sí, de fet, ara estava pensant abans quan ha dit ella amb aquest projecte tan maco, però realment hi ha una altra banda que també la sabem, i és que hi ha moltes persones dedicant-se justament al contrari, que és a crear-te unes necessitats on no les tens. I sigui de Google, sigui d'Instagram, sigui de Facebook o d'on sigui, hi ha un exèrcit d'enginyers que estan pensant en com et faran consumir i quan més ràpid millor. I encara que no ho necessitis, et generaran una necessitat. Això és quan no tens gana i sents que hi ha alguna cosa que és cuinar a la cuina, sents l'oreta i dius, ostres, ara tinc gana, però abans no en tenies un segon, fins que no olores aquesta olor. Llavors s'activen una sèrie de circuits al cervell que et fan que tu vegis una publicitat, pam, tens aquest impacte davant dels ulls, fa un moment no tenies aquesta necessitat, però els enginyers, per exemple, d'Instagram, s'han encarregat de que la tinguis quan t'impacta aquest anunci.
A més, per acabar d'adobar, el problema és que, com la majoria de persones treballen amb coses que no els hi agrada per poder consumir coses que creuen que els farà feliços, entrem al que jo he tipificat com el triangle consumista. Treballo més per tenir més cèntims per poder comprar allò que em farà feliç, però que mai aconseguiré ser feliç perquè per treballar més fent coses que menys m'agraden mai trobaré una compensació amb el que d'alguna manera estic consumint. I aquí estem enganxats amb una pastanaga que nosaltres no tenim la capacitat d'apropar nosaltres i decidir que ens hem de menjar la pastanaga, digerir-la i reflexionar sobre quin model de societat volem.
I aquell reportatge, recordareu, de Michael Jackson en el seu dia entrant en uns grans magatzems que anava caminant, no sé si el veu veure, no? Que anava caminant i anava escollint-ho tot. Vull això, vull allò... Clar, la fortuna d'aquest home devia ser una salvatjada. És veritat que molta gent arriba el dia de les rebaixes i és com si ens donguéssim allò, llibertat, durant unes hores, no? Aquella escena històrica de quan s'obrien les portes del Corte Inglés i entrava aquella senyora que fins i tot es va fer famosa durant uns anys, perquè era sempre la primera senyora que entrava, jo crec que dormia allà a la porta per ser la primera, no? Clar, allò és molt significatiu, que t'obri... O la gent, que a mi és una cosa, Frank, que sempre m'ha semblat al·lucinant, la gent que es passa tota la nit fent cua per ser el primer que es compra un telèfon. M'ha semblat una bestiesa, això. Tenim molt relacionat el consum, el nostre, el que deia l'Antoni, no? El nostre benestar, no? A la felicitat, el concepte de la felicitat, no?
Sí, exactament, i de fet és el que comentàvem abans, no? Hi ha tota una sèrie de persones que s'encarreguen de relacionar i de connectar aquests dos conceptes, felicitat i consum. Llavors, aquí, quan més consumeixes, ja penses que ets més feliç, però després, molts cops, el que passa és que ens anem ja a un llindar que a vegades és una miqueta patològic. No és patològic del tot, vull dir, no es pot tipificar com una patologia psiquiàtrica o psicològica, però sí que a vegades, si donem una reflexió, ens estem apropant perillosament en aquest llindar, no? Llavors, aquí comencen una sèrie de processos psicològics que envolten l'arrepentiment després de fer la compra, el no ho hauria d'haver fet, el m'he gastat uns diners que no tinc i he demanat un crèdit per comprar-me el nou iPhone que val 1.500 euros i que potser necessitava un menys, però he demanat un crèdit, i ja comencem amb tota una sèrie de processos psicològics molt perniciosos després de la compra.
Ens van
neurotitzant.
No arriba a ser patologia, excepte en casos extrems, però sí són comportaments neuròtics, en tant i quan no estan ben relacionats l'esforç i la recompensa.
Perquè compra compulsiva és igual a addicció a la compra, o no?
No arriba, però és cert una cosa és el camí de l'altra. La compra compulsiva es pot exaudir a si mateix quan està motivada, com dius tu ara molt bé, per les rebaixes. Mm-hmm. I en aquell moment jo tinc la dèria de comprar. Però, fins i tot, pot ser una compra raonable si resulta que jo, que no tinc massa cèntims, durant 6 mesos he decidit que m'esperaré a les rebaixes.
Això és un altre tema. Entens? Clar, és com pot fer un gran ús
exactament.
De les rebaixes.
Com, o sigui, com fem ús d'allò que la societat posa a la nostra disposició i ens esclavitza o utilitzem de manera autorregulada i autoconsentida. La compra compulsiva, com dius tu molt bé, és aquella compra que no pots controlar. Per tant, he de comprar perquè no puc deixar de comprar, perquè si deixo de comprar tinc la síndrome d'abstinència. Això és la compra compulsiva. A partir d'aquí, si això es desenvolupa durant molt de temps, de manera permanent, incontrolable, i tu te n'adones que ho voldries controlar i no pots, estàs amb l'addicció a la compra.
Volies dir alguna cosa, Fran?
Sí, el que comentaves doncs, és completament correcte, estic totalment d'acord, i lo interessant d'això, anava a dir lo bonic, però no és bonic, és lo interessant.
Interessant, sí.
Però bueno, per mi que em dedico a això, doncs, també és lo bonic de veure, no? Mm-hmm. Encara que no estigui d'acord, és que tota aquesta sensació de rebaixes s'ha traslladat d'una manera online i la part online s'ha quedat perenne. Ja. És a dir, sempre estem de rebaixes al món online.
Clar.
Sempre hi ha un descompte, sempre hi ha un last minute, una última hora de compra, un ràpid que s'acaba...
Mantenir l'estima.
I com es tracta l'experiència de client. És a dir, a mi, per motius professionals, m'ha tocat estar en el disseny d'una estratègia de comunicació d'una d'aquelles marques mm-hmm. molt potents i de com es tracta el client o la clienta, perquè moltes vegades estem parlant de nenes, i realment és al·lucinant veure el dia que és el teu aniversari, pam, tens descomptes. Hi ha un dia perquè tens la teva primera cita, pam, tens descomptes. Sempre hi ha un motiu per comprar
sempre.
I perquè, efectivament, acaben fent-te creure que el dia que tu estrenis aquella cosa estaràs molt millor. En fi...
La política del premi per la celebració. Et creen motius de la celebració i fan que el premi sigui que et regalin alguna cosa o que et compris alguna cosa. Una felicitat, una vegada més, associada al consum.
Hi ha alguna cosa que veu aprendre de petits que us en recordeu allò rotllo dictado? Per exemple...
Jo tinc la sort de que la meva mare, de petitet, també perquè no teníem més possibilitats econòmiques, em va educar amb una cultura de l'estalvi. Fins al punt...
No, t'està parlant d'una altra cosa, però acaba.
Fins al punt de... Saps quin era el meu rei mag? Era el rei Ros. I saps per què?
Per què?
Perquè em deia la meva mare que era el més pobre dels tres reis.
Ah, sí?
I que, per tant, nosaltres teníem el rei pobre.
Jo me'n recordaré tota la vida. Fixeu-vos quina cosa que em vaig aprendre, que no em servirà mai per res, tret de quan faig uns mots encreuats, de la taula periòdica dels elements. Saps aquella cosa de com era?
I tant.
Hidrogen, liti, sodi, potassi, rubidi, cesi, fran... Què dius, pa què? No? Doncs m'ho vaig aprendre. O les proposicions, o els rius. Hi havia aquí la llista de los reyes godos.
Sí, però és per exercitar la memòria. Tenia la seva utilitat no al recordar els reis gods ni la llista dels elements periòdics aquests, que no sé ni quins són,
ja.
Però sí,
si tens cap dubte, te la resolc ràpid.
Sí, però sí que és bo desenvolupar una certa cultura memorística.
Sí, eh? Bé, ara parlem d'això. Tens estona, Ricard, de Frank?
Sí, i tant.
Amb nosaltres, tu
jo em quedo.
Toni? Perfecte.
Encantat.
Doncs fem una pausa, aprofitem la pausa perquè entri el Xavi Jalé i amb ells saludarem amb un expert en emocions i en neuroeducació, en Rafa Guerrero. Estarà amb nosaltres en uns minuts. Fem una pausa, tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 5 minuts de 6:15. Jo no sé si Xavi Chalé, bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Toni.
Et vas aprendre la llista de Los Reyes Godos?
Fins aquí jo diria que no, però moltes altres coses sí. I a partir d'aquí, el que ha fet i fa és que el cervell funcioni moltes vegades.
Sí.
Llavors, tu ja em coneixes, Toni. Jo no és que sigui promemoritzar, al contrari. Jo moltes vegades, i hasta inclús a les meves classes com a profe, intento que hi hagi raonament, que hi hagi, doncs, esperit crític, que hi hagi esperit d'investigació. Però, home, hi ha una sèrie de coses que realment s'han de memoritzar i s'han d'aprendre i s'han de saber situar. A vegades està inclús en els planells. No pot ser que a vegades estiguem parlant de França i a lo millor hi ha algú que s'està pensant que està més a Àfrica que en Europa, no? Per tant, hi han coses que s'han de saber i hi han coses que la ment ha de memoritzar.
D'acord. Malgrat sembli que ha fet una sentència, cosa que seria horrorós, perquè en el minut 1 hi hauria arribat a la conclusió, sobretot
no,
allò que hem de debatre,
en
realitat és un punt de partida magnífic, perquè segurament el punt mig i fins a on i què és el que resulta interessant posar al damunt la taula. Certament, si a mi em dius per què m'han servit a la taula periòdica de los elementos que vaig aprendre, doncs bé, per fer mots encreuats, molt bé. Després hi havia les declinacions llatines, que també me les recordo
encara. Eren sensacionals.
Ho són.
I a més, els de ciències ens agradava declinar.
Sí, jo és que era de lletres.
Per això t'ho he dit.
I després me'n recordo que em vaig aprendre, però jo devia tenir, no sé, 7 o 8 anys, no? Que em vaig... En castellà va ser. Triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono. Eneágono, decágono i dodecágono.
Molt bé.
Que tu dius, què has après aquí? No ho sabem. Però la cantarella aquella, Antoni, saps? Es quedava a la ment.
Sí, aviam. Els exercicis de memorització, la gran funció no és recordar, sinó estimular la capacitat de retenir mentalment, perquè després l'atenció és selectiva, però el que queda amagatzemat dins d'aquesta selecció és allò que té per tu una significació pròpia. Però, evidentment, si no tens un magatzem prou gran, recordaràs poques coses.
Clar.
I la memòria s'exercita i s'optimitza utilitzant-la. I, per tant, fins i tot, evidentment, sempre quan no passem un extrem amb el que et saturis de memoritzar i crees una fòbia reactiva, però en condicions normals, el memoritzar t'ajuda a estimular la capacitat memorística.
Què et sembla, Fran, a tu?
Bé, doncs estic totalment d'acord amb el que deia ell, perquè realment quan tu aprens alguna cosa de petit sembla que això sí es quedi gravat a foc al teu cervell i és una habilitat que no perds mai.
Sí, sí.
I en el moment en el que tu ensenyes a un nen a fer una cosa, encara que sigui psicomotriu, encara que sigui d'aprenentatge, memorització, allò s'assenta molt millor que quan ets adult. I, per tant, és un moment per aprofitar coses, encara que sigui a base una mica, a vegades, de memoritzar. No?
Fixa-t'hi, el Toni feia una cantarella abans...
La taula volumètrica.
Era la taula de multiplicar, en realitat.
Però,
no?
Però, per exemple, a mi me passava molt amb les províncies espanyoles. I, per exemple, doncs, jo recordo molt el Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Granada, Almeria, Màlaga i Càdiz.
Tot en castellà,
I a més a més, les vas situant. És a dir, les vas pensant i les vas situant des del punt de vista de que Càdiz ja està en el Peñón, ja te vas.
Tenies el mapa,
segurament. Exacte, i tenies el mapa en el cap.
La visual amb la mental.
Exacte.
Ja, el que passa és que ara el mapa no cal tenir-lo a la ment, perquè el pots tenir a la mà.
Aquesta és la gràcia.
Segurament la diferència entre això que estem dient, aquesta tertúlia de abueletes recordando, no?
Sí, en realitat.
Perquè ara, i és segurament un dels grans plantejaments que ja fa temps que corren, no? De veritat, cal impulsar polítiques educatives que passin estrictament per la memòria, tot tenint en compte que estem amb nanos, amb nenes, que en el seu futur comptaran sempre amb un telèfon al qual podran accedir a tota la informació en el moment. El debat és interessantíssim.
És molt interessant, però penso que es perden coses. És a dir, estic totalment d'acord que la tecnologia ens ha portat moltíssims avantatges i realment, doncs, sóc un usuari de la tecnologia doncs com qualsevol altre. I avui dia, en el segle XXI, tothom fa servir la tecnologia. Però sí que també hem de recordar que a vegades no fa tants anys que hi ha aquesta tecnologia i que anàvem pel món. I que pel món, i, bueno, pues a vegades ens perdíem, però després ja no ens tornàvem a perdre.
Des de l'època de la meva àvia, recordo el Preguntando se va a Roma.
Sí, senyor. Sí, senyor. I a mi em regalaven allò que es deia la guia cada any de los mapas.
Perdona, Antoni, és que ara Roma es va amb el GPS.
Exacte.
Aquesta és la diferència, que jo crec que explica molt bé el debat d'avui.
Sí, Toni, Roma està molt bé, però el que no està tan bé és que per anar, per exemple, aquí al cantó, al carrer Numància, també tinguis que utilitzar el GPS.
Que no, però que és una eina que abans no tenies. I, efectivament, és Preguntando se va a Roma o al GPS. Em sembla que és la definició perfecta. Mireu, l'altre dia llegia, i així saludarem la persona que tenim a l'altre costat del telèfon, unes declaracions que va fer la investigadora de l'Institut de Neurociència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Laura Pérez Caballero explicava que capacitats bàsiques, com la memòria, s'han de potenciar sobretot a la infància i adolescència, moment en el qual el cervell és més plàstic i crea més connexions neuronals, que perduraran amb el temps. Rafa Guerrero, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias, ante todo, por estar con nosotros, Rafa. El Rafa Guerrero es experto en emociones y en neuroeducación. ¿Qué te parece todo este asunto que hoy hemos puesto encima de la mesa?
Bueno, pues muy interesante, ¿no? Todo lo que sea reflexionar, debatir y ser consciente, pues me parece fundamental, ¿no? Creo que estáis comentando algo que se debe debatir, que debemos pensar sobre ello, ¿no? De la importancia de la memoria.
Claro. ¿Y qué papel tiene que jugar, desde tu punto de vista, la memoria en lo que es el diseño de un plan educativo a día de hoy?
Bueno, la memoria es un proceso psicológico, es una función ejecutiva que es fundamental. Os estaba escuchando y, bueno, la verdad que tenéis toda razón. Es decir, no consiste en que lo llevemos de un extremo a otro, ¿no? Claro. Es decir, unas cuantas décadas atrás, sobre todo en la época de nuestros padres y, ya, vamos, ni hablar de la de nuestros abuelos, pues todos aprendían absolutamente todo de memoria, ¿no? Y la letra con sangre entra, ¿no? Es decir, todo era, ya está, el objetivo era que lo memoricesen y punto, ¿no? Daba igual que hubiera un aprendizaje significativo o no. Y hoy en día la neurociencia, Andreu, nos ha demostrado que desde luego la memoria es un pilar fundamental, como hay otros procesos, como son la concentración, como es la emoción, el aprendizaje, ¿no? El razonamiento, el pensamiento crítico, hay tantos otros. Y bueno, pues consiste en alcanzar un punto medio. Hay determinadas cosas que se deben aprender de memoria porque no tienen otra manera de ser aprendidas, pero hay otras también otras formas, ¿no?, de aprender de una manera más holística, cerebralmente hablando.
¿Y por qué no hay tanta tendencia en intentar hacerlo? Es decir, si miramos siempre los informes, yo como que soy muy crítico, siempre miro los informes que nos evalúan, y informes como PISA, informes como, bueno, pues que nos van evaluando y van explicando pues cómo están en situación nuestros jóvenes frente a jóvenes de la Unión Europea y hasta incluso a nivel mundial. Y a partir de ahí siempre pues nos van poniendo sus pensillos, ¿no? Y siempre nos van diciendo que, oye, que siempre estáis memorizando y no estáis razonando. Y siempre no sé qué. Entonces, ¿por qué no existe realmente, esta cantidad de expertos como tú, que realmente estáis luchando y trabajando por intentar explicar cosas y llegar a un punto de intentar buscar soluciones y colocar lo que es la parte de la enseñanza en el siglo XXI de una vez por todas?
Claro. Bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas. En primer lugar, yo creo que uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con los valores y con el respeto, ¿no? Es decir, si entendemos a los niños y a los adolescentes, a nuestros menores, de una manera respetuosa, pues seguramente nos iría bastante, bastante mejor, ¿no? Y luego otro de los aspectos importantes es que si yo como docente, yo como maestro, le obligo a mis alumnos a que se lo estudien de memoria, para mí es mucho más sencillo, ¿no? Sí. Desde luego que el rendimiento va a ser bastante peor para el alumno que se lo aprende así, digamos, de manera seca, ¿no? Sin ningún tipo de emoción y sin ningún tipo de implicación, pero para mí como docente va a ser mucho más sencillo, ¿no?
Esa sería la diferencia entre estudiar para aprender un examen o estudiar para aprender.
Claro, porque es que al final lo que ocurre es que en muchas ocasiones nos planteamos como objetivos, más bien a corto o medio plazo, ¿no? Es decir, el objetivo que yo tengo, ¿no?, como alumno, o el objetivo que yo tengo como maestro, es que mis alumnos aprueben el examen. Y esto va más allá, ¿no? El examen no deja de ser como pequeñas pruebas que tenemos a lo largo del camino para ir comprobando si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino, si estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo. Al final esto es una carrera. De fondo, es una carrera muy muy larga, ¿no?
Claro, el problema es hacia dónde vamos en esa carrera.
Sí, porque tristemente este concepto que decía Tony también pasa a la universidad, ¿no? Entonces, realmente nos encontramos muchas veces en la universidad que se sigue estudiando para aprobar el examen.
Claro.
Y no se busca la manera de llegar a ser el mejor en lo que quieres ser el mejor, que al final es tu carrera profesional, ¿no? Y es triste, pero es real. Al final, lo importante es que yo cada semestre vaya obteniendo mis créditos, porque al final tendré un carnet de conducir. Que luego sepa conducir o no, da igual, pero el carnet ya lo tengo.
Por eso deberíamos discriminar entre un conocimiento al servicio del rendimiento y un conocimiento al servicio del desarrollo de los potenciales y de las habilidades personales. Ya, por eso, fíjate, ¿cómo no podemos corregir un modelo educacional sin saber hacia dónde queremos que vaya la educación? Y como estamos en una crisis de modelo de civilización, lo natural es que todos los estamentos que la configuran estén en crisis. Suerte que tenemos el programa del Tony.
Si no fuese así, esto sería un desastre. Rafa, hay otro asunto que a mí me parece que es clave, ¿no? Porque seguramente, siempre hemos dicho que cuando uno sale a la calle, sale a la jungla. Pero probablemente hoy, para salir a la jungla, simplemente tiene uno que poner en marcha el teléfono o conectarse al ordenador, ¿no? Es decir, porque ya no hay una jungla, hay muchas junglas. Y el chaval, esa chica que accede a los contenidos, accede sin unas referencias de cómo saber separar la verdad de la fake news, del comentario hiriente, del comentario inventado, ¿no? Que además está como tan en boga en este momento, ¿no? Seguramente aquí sí que tendríamos que hacer un esfuerzo importante de que la gente tuviese herramientas para saber discriminar una cosa de la otra, ¿no?
Eso es. Y uno de los valores ahí más importantes consiste en desarrollar el pensamiento crítico.
Claro.
Es decir, pero bueno, si nos vamos a la infancia, lo vemos muy claramente. Una vez más, lo que queremos con nuestros niños pequeños es que nos obedezcan. Lo que queremos es que se porten bien, que no se porten mal ni con los profesores, ni con los abuelos, ni con nosotros. Lo único que nos interesa con los niños pequeños es la conducta. Y eso, como estáis comentando, es un error de enfoque. Lejos de que haya un buen o un mal comportamiento, es un error de enfoque, porque lo que queremos es que nuestros niños se porten bien. Da igual cómo se sientan. Lo que yo quiero es que no me haga trabajar en exceso, es que no me haga pasar un mal momento en el supermercado. Entonces, es un problema de enfoque, sin más dudas. Por eso, lo fundamental no es que obedezcan, sino lo importante es que entiendan las cosas. Y claro, para que mi hijo entienda las cosas, yo tengo que dedicarme más a fondo y tengo que dedicarle más tiempo y más cariño y respetarle mucho más que si digo, esto es así porque lo digo yo.
Y un tema más grave todavía, primero entenderlas tú. Por eso,
ese es otro tema. Ese es efectivamente otro asunto. Fran tenía la palabra pedí hace un ratito. Diga,
sí, es que me ha parecido muy interesante lo que comentabas del tema de que nos tenemos que replantear exactamente qué tipos de habilidades van a tener que desarrollar los pequeños cuando están aprendiendo, porque justamente lo que está sucediendo a nivel tecnológico y a nivel también de redes sociales, etcétera, GPS, todo es que estamos delegando muchas funciones humanas, claro, en la tecnología.
Claro.
Y eso es un problema y tenemos que repensar exactamente qué tipo de modelo de educación queremos hacer a los más pequeños, porque muchas de esas funciones al final las harán las máquinas y los seres humanos ya no tendremos estas habilidades.
Sí, però el Rafa estava dient algo que és molt, molt interessant i que tothom ho ha patit. Al final el que busquem moltes vegades és que els nens i les nenes ens facin cas. I això vol dir, ens facin cas en qualsevol aspecte. El Rafa abans deia d'estar asseguts, però també que ens facin cas pretenent que nosaltres pensem que estan en el seu escriptori estudiant, cosa que moltes vegades en el seu escriptori el que menys fan és estudiar i passar temps. Per tant, és complicat. Mira, el Toni obria el programa, bueno, l'espai, explicant una mica que les edats més tempranes, ara m'ha sortit en castellà,
sí.
En les edats més primerenques, és el moment que els nens estan més oberts a memoritzar i de més, no? Hi ha moltes tècniques, hi ha moltes històries a nivell formatiu, i n'hi ha moltíssimes. I, per exemple, doncs, em ve el cap amb l'estimulació primerenca el que feia el Glenn Doman, no? Però certament no és el fet d'estimular primerencament a l'hora de que, bueno, pues que a través dels estímuls els nens i les nenes van aprenent coses, no? Sinó que a més es van donant compte de lo que sí que és correcte fer i lo que no és tan correcte fer. I aprenen fins inclús tonteries que no ho són tant com cordar-se la bata en el moment que arriben a escola, no?
Mira.
Per tant, hi ha moltes coses que, si no es treballen, com deia el Rafa, des del punt de vista de que llavors destines tu temps com a pare a treballar, és molt difícil que les coses puguin funcionar. I hi ha una gran part que jo sempre dic, la formació jo crec que és a l'escola i des del punt de vista de que em pertoca no em trec cap tipus de responsabilitat. Però l'educació és més a casa que no a l'escola.
Mira, mentre parlaves, m'ha vingut a la ment, per mi, la definició d'educació que més m'agrada de totes les que conec és del Paulo Freire, un educador d'adults brasiler, que diu, educar és ser, estar educat, o per tant educar, és fer o ser críticament conscient de la pròpia realitat personal. Per això hauria de servir l'educació.
Rafa, a mí, yo me he quedado con lo que decías hace un rato, cuando decías que podía ser mucho más sencillo hacer que un chaval apruebe y no tanto que un chaval entienda. Pero eso, de alguna forma, es un mensaje que lanzamos para cualquier persona que forme parte de la comunidad educativa, pero por extensión, también para cualquier padre o madre que nos esté escuchando, porque nosotros reaccionamos en base a esa nota. Es decir, no le hemos preguntado al chaval nunca si ha entendido o no el temario, sino si ha aprobado o no el examen. Y si el niño o la niña, por mucho que haya entendido el resto de conceptos, ha suspendido ese examen, somos los primeros en enfadarnos mucho porque le quedan no sé cuántas para septiembre. Es decir, que nos llenamos la boca con unas cosas y actuamos exactamente al contrario, ¿no?
Sí. Y hasta incluso vamos un poco más allá de todo eso. Es decir, ya no solamente tiene que ver con lo que estás comentando, que es cierto, sino que vamos también un poco a la parte de cómo se siente la persona, cómo se siente nuestro hijo, cómo se siente nuestro adolescente. Vamos a tener en cuenta si nuestro hijo adolescente resulta que ha vivido una situación de un desamor, ¿no? O vamos a también a tener en cuenta que nuestro hijo de 7 años, bueno, pues sí, ha suspendido 2 asignaturas o 3 exámenes, no es exactamente lo mismo, pero es que tenemos a la abuela ingresada en el hospital, o es que ha fallecido su tío. Ese tipo de situaciones las pasamos siempre por alto, ¿no? Es decir, tu obligación, y además se lo decimos muchas veces así, ¿no? Tu única obligación es estudiar. Y dejamos al margen situaciones que son familiares, que son sociales, que son emocionales, que influyen en la vida de las personas y que influyen en nuestro cerebro. Tratamos de ubicar, digamos, la parte académica solamente en esa parte memorística, ¿no? O en esa parte de resultado, de conducta. Aquí lo importante es el boletín de notas.
Sí, es un error frecuente. Por suerte creo que cada vez somos más conscientes y lo estamos remediando parcialmente, introduciendo conceptos de lo que se llama educación emocional.
Sí, però costa. És a dir, siguem realistes. Ara han arribat les notes de final de curs.
Clar.
Si la nota no és bona, ja no anem bé. Sí. I ja en les vacances no sé què. I moltes vegades també es cau en el parany de que si ho has aprovat tot, hi ha el premi de no sé què, i si no ho has aprovat tot o el que sigui, hi ha el càstig de no sé què.
És veritat.
Per tant, al final, tu ho deies, Antoni, moltes vegades el que hem de reflexionar és amb nosaltres mateixos com volem educar els nostres fills.
fills, no?
Exactament.
Deixeu-me que faci un parèntesi. Rafa, tu de pequeño querías ser experto en emociones. Me encanta eso de entrevistar a alguien que es un experto en emociones, ¿no?
Mola, ¿eh?
Es muy chulo. ¿Cómo se
Pero eso es porque has tenido muchas emociones.
No, ¿cómo se convierte uno en experto en emociones, Rafa?
Pues la vida me llevó ahí. En mi caso, la vida me llevó ahí. Es decir, yo no... De hecho, yo decidí ser psicólogo casi en la cola a la hora de apuntarme a la universidad. O sea, no, yo no... Yo caí casi de suerte, pero bueno, la verdad que he tenido mucha suerte de dedicarme a esta profesión de la... De
pero
la
¿estudiaste educación emocional o no?
Sí. Vale. Y bueno, y luego también mi propia infancia, mi propia adolescencia, al final nos dedicamos a lo que nos dedicamos en base a dónde hemos vivido, con quién hemos crecido y los valores que nos han aportado, ¿no?
Claro.
Lo que nos han aportado o todo lo contrario, ¿no? O lo que no nos han aportado.
Exacto, según la identificación, sea activa o reactiva.
Claro.
Por suerte, también puede ser selectiva y ahí empieza la libertad.
Caramba, és que estamos...
Antoni, per gravar-la.
És que tenim tres psicòlegs ara mateix a nosaltres.
Clar.
Estoy por contaros mis problemas.
Antoni i jo estem aquí petitets, que estem, ens estem obrint poc a poc.
I gratis, i tant. Rafa Guerrero, oye, gracias, de verdad, ha sido muy interesante la charla contigo, muy amable, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Hasta luego, otro para ti. El Rafa Guerrero, psicòleg, expert en emocions i en neuroeducació. Que bonic això, eh? Que maca és la psicologia, no?
Aviam, i a més, per resumir una mica i sintonitzar amb el que hi deia, evidentment, jo penso que el primer motiu pel qual una persona estudia psicologia és per entendre's millor a si mateix o per resoldre les seves pròpies mancances o inseguretats.
O estar a la cua de preinscripció i no saber què
posar. Que és el que acaba de dir el Rafa.
Passar una mica el mateix. I gràcies, perquè
per
és dic. Una carrera que tornaria a fer
perquè
un altre cop.
Estem d'acord amb això. Quina és la diferència? Que si estudiant et converteixes en un bon terapeuta a tu mateix, aleshores pots ajudar al proisme. Però si no et converteixes tu amb el teu primer client satisfet, no podràs ajudar.
Però què passa? Que la psicologia és l'únic lloc on el que no passa allò d'en casa d'herrero cuchara de palo? Perquè
no.
Deixa'm que et digui una cosa.
En jo casa de l'herrero...
Jo tinc una amiga que és psicòloga...
Ganes de menjar, això sí.
I et diria, de les millors psicòlogues que jo he vist mai...
Sí.
Que després, a títol personal, cometia absolutament els mateixos errors, t'ho dic perquè no la conec bé, els mateixos errors que ella era fantàstica detectant els altres.
Pues aleshores és perquè és d'una determinada metodologia terapèutica, que no diré el nom per no desacreditar-la, perquè amb totes les metodologies hi ha gent bona, gent no tan bona.
Oh, i tant.
I el que sí està clar, que quan més i millor resols els propis problemes, amb més autoritat, més congruència i més eficàcia, ajudes al problema.
Jo seria un psicòleg dolent perquè no posaria mai la meva salut mental a les meves mans. Els altres encara. Però la meva, de cap manera. Potser perquè em conec massa. Potser sí. Ha estat un plaer, Fran, com sempre, que vinguis al programa. Espero veure't ben aviat perquè una altra vegada.
Moltíssimes gràcies, quan vulguis.
Gràcies.
Aquí estaré.
El Fran Segarra, psicòleg especialista en consum i mercat. La setmana vinent continuem, Antoni Bolinches.
Encantat.
Moltes gràcies, com sempre. Xavi Chalet.
Què? Què
vol dir?
Què? No, que m'he quedat així com una mica dient... El Toni no posaria amb les seves mans el fet de corregir el que pensa o deixa de pensar.
Què dius ara? Què estàs dient?
No ho sé, però és el que m'ha vingut al cap.
Vinga, Xavi, que tinguis una bona setmana.
Bona setmana.
I vostès una bona tarda nit. Demà recordin que a les 3 de la tarda ens hi tornem a trobar aquí a la sintonia de Ràdio Estel. 3 hores més de ràdio i ja acabant el mes de juliol. Ja ho dèiem, avui en començar. Això comença a fer olor a vacances. Salutacions en nom de Glòria Galiano, Andreu González, Núria Ros, Oriol Francisco i José Matosas. Demà a 3 de la tarda. Ràdio Estel, tot anirà bé. Fins demà, gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel. Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669 56 17 68. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
El matí és...
opinió.
El matí és...
informació.
El matí és...
entreteniment.
I ho tens tot, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.